Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís, el primer del mes de desembre. Avui dimecres passen 4 minuts del punt de la una. Som-hi amb aquesta ressaca de la Copa del Rei, la derrota del Centre d'Esports Sabadell ahir al Palmar de l'Atlético Sanluqueño per 2-0. Més enllà d'aquesta eliminació, la constatació que el Centre d'Esports Sabadell, que els jugadors arlequinats estan immersos en una espiral de mals resultats i de males sensacions que necessita ser revertida ja, perquè dissabte, més enllà, insistim, d'aquesta eliminació a la Copa del Rei, que no deixa de ser un fet anecdòtic, insistim que el més important és que dissabte hi ha un partit transcendental de Lliga, perquè l'equip està a 5 punts de la salvació i perquè els homes de Munitis visiten el Costa Brava, que és el QE d'aquest grup 2 de la Primera Federació. Però el partit d'ahir ens torna a deixar males sensacions, sobretot pel que fa a la segona meitat. A la primera, el Centre d'Esports, ara ho repassarem també amb el Sergi Garcés, a la primera el Centre d'Esports va tenir les ocasions més clares, a la segona es va desfer com un terròs de sucre i en qüestió de 9 minuts entre Miguelete i Armental van acabar de descapçar la defensa arlequinada. Una altra vegada, massa tova, massa fràgil i amb massa concessions. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda, Pau.
Insistim en l'argument. Anecdòtica aquesta eliminació a la Copa, però darrere d'aquesta eliminació a la Copa, tot aquest rerefons és preocupant, desesperant, negatiu, amb l'adjectiu que vulguem, però un altre partit que ens torna a deixar molt preocupats, eh?
Sí, no sé si anecdòtic seria la paraula, perquè evidentment al final és una competició oficial, al final hi havia diners, com ahir vam explicar, en joc, però sí que traient la sensació inicial de dir, bé, aquí el que importa realment és la Lliga, que és on realment l'equip està molt i molt necessitat, la Copa podria haver passat aquest segon pla. Superada aquesta lectura, és evident que el que més preocupa, com dius, ja no tant l'eliminació, ja no tant no seria el bombo demà passat, per conèixer el rival d'aquests 32ens de final, on el Sabadell ja no hi serà, sinó un altre cop la imatge que va transmetre l'equip. Perquè insistim el que dèiem ahir durant la Transmi, o en la part final de la Transmi. Algú podia agafar-se a la idea de dir, bé, és que els 30 últims minuts de Valdebebas l'equip es va deixar anar. Ja estava el partit perdut, era la deu d'Antonio Hidalgo perquè tots teníem coll avall que una derrota contra el Madrid-Castilla era la sentència del tècnic català, etc, etc, etc. Ja és més preocupant el que vam veure a la segona part del dia de l'Andorra. Però realment, més enllà de la importància o no del partit, la sensació que va tornar a transmetre l'equip en els 30 minuts finals, és a dir, a partir de l'1-0 de Miguelete, és on realment cal posar totes les alertes, totes les alarmes en marxa, perquè deixa molts i molts dubtes de si aquest equip serà capaç realment de reaccionar, de reprendre el vol, de tornar-se a aixecar i ho trasllado. Si Pedro Munitis, amb tot l'optimisme, avui el tornarem a sentir, per si algú es va perdre ahir les declaracions del tècnic càntabre, si Pedro Munitis, Pau, serà capaç de convèncer aquest equip i si aquests jugadors, un cop convençuts, seran capaços de fer allò que reclama i que necessita el tècnic ara mateix i l'equip, en definitiva.
És el gran dubte. Avui, per cert, es compleix una setmana de l'arribada de Munitis, al qual tampoc se li pot demanar gran cosa, perquè, clar, són dos partits con lo puesto, com se sol dir, i amb un parell d'entrenaments que ha pogut fer tant el dia de l'Andorra com el dia del Sanluqueño.
Mira, pensem que el partit de l'Andorra el va poder preparar en 3 sessions.
3 sessions, sí, en aquest cas.
Tal qual, i comptant que l'última sempre sol ser, ell mateix ho deia en roda de premsa, l'estratègia s'ha treballat en parat. o sigui, aturats, no en moviment, sinó en teòric.
En paper.
Per dir-ho així, en teòric, sense poder-ho posar en pràctica. Això parlo del dia de l'Andorra, però és que des del dia de l'Andorra l'equip ha tingut dues sessions, la de diumenge de recuperació i la de dilluns, perquè dimarts, és a dir, ahir, viatjaven. Per tant, evidentment, la responsabilitat que se li pugui buscar a Pedro Munitis amb tot això és entre 0 i 0 i mig, dintre de tot el panorama, no? La resta és jugadors, tant els que van jugar contra l'Andorra com els que ahir tenien l'oportunitat també de mostrar-se al nou tècnic, que ni els uns ni els altres, evidentment, molt més greu per mi la imatge d'ahir que no pas la de dissabte, han deixat, jo crec, massa tranquil al tècnic, encara que, com sentirem de seguida, sí, va voler fer aquesta crida a la calma i a la paciència de tots plegats.
Menys el Chino Astals i Froy Leal, ha pogut veure ja tothom en acció, en partit oficial, el més preocupant, i de fet, l'Adri, durant la Transmi, per cert, ja el tenim de tornar aquí a Sabadell, però només començar la segona meitat ja alertava d'una baixada d'intensitat, de ritme, de ganes, de proposta, i això es va traduir ben aviat amb aquella mà que treu Emilio Bernat a boca de canó al xut de Canillas, i en el que dèiem, en qüestió de 9 minuts, és que Armental va fer un strip a l'hora de construir la jugada de l'1-0, i després, clar, entrem en el terreny de les errades individuals, com vam poder veure amb aquesta pilota que César Morgado, que és un central teòricament contrastat i teòricament amb experiència, se'n passa com un novell.
Sí, és evident que tornaríem a obrir aquella carpeta, ja sé que això molesta molta gent, però crec que és prou real, Al final, la proposta de l'Atlético Sanluqueño no va ser la de sotmetre't i la de tenir-te tancat a la teva àrea i no et va deixar respirar i va haver-hi un munt d'ocasions. No, em va tenir prou amb una molt bona acció, una genialitat, per dir-ho així, d'Armental, que interpreta molt bé que no l'està seguint ningú, amb la qual cosa es planta fins a la línia de fons i després és cert que habilita a Miguelete, i com dius, la segona és més, malauradament, aquesta errada o dues errades per partit que el Sabadell també té, que fins a fa poc els rivals no en sabien aprofitar, i em refereixo, evidentment, al principi de temporada, Pau, on havíem d'agafar-nos a quina seriositat defensiva té l'equip, un equip que és molt ferm al darrere, on semblava que només els problemes eren de mig camp en endavant o en la part de definició de cara a porteria rival, però tu, d'un temps ençà, el problema del davant el continues mantenint, aquest continua sent una realitat, però el que era una de les poques fortaleses que li havíem trobat a l'equip a l'inici de temporada, no encaixa contra el Sevilla, no encaixa contra l'Algeciras, encaixa només un gol contra l'Alcoyano. Bé, aquella seriositat, com diem, que havies demostrat en l'inici, s'ha anat diluint a marxes forçades. I ahir, un altre cop, del no-res, te'n fan dos, i a la postre, si ets una mica realista, si hagués estat una mica més fi l'Atlético Sanluqueño en el tram final, te'n podia haver fotut dos més. Això ja comença a ser bastant més preocupant, i en la situació en la qual es troba l'equip, i mirant a curt termini, aquest calendari que et ve ara de seguida, et permet, no tens marge d'error.
No. Ahir ho dèiem, durant la Transmi, tens 6 punts contra l'últim i contra el penúltim, Costa Brava i Betis Deportivo, amb el filial verd i blanc, a més, amb canvi d'entrenador, en el qual no et pots permetre una ensopegada, perquè és que et deixa totalment ancorat a aquesta zona de descens a segona ref. Situació molt perillosa a la Lliga, tindrem temps per parlar també demà i divendres a l'Hotel Suís. Ara el que fem és escoltar Pedro Munitis, el bo i millor de la roda de premsa. Bé, no la roda de premsa.
Posterior roda de premsa, sí.
Perquè la roda de premsa va ser una mica surrealista amb la gent de Sanlúcar, que estaven en tot el seu dret de preguntar, només faltaria. Però després va atendre a soles a l'Adriana Arroyo i hem extret el bo i millor. Sergi, no sé per on vols comentar.
Sí.
Per on vols començar?
Bé, començar per sentir això, a un Pedro Munitis que es va dedicar a treure ferro a tot això que hem comentat fins ara, malgrat l'eliminació i malgrat, doncs, el disgust per haver-se quedat fora de la Copa del Rei, doncs, un Pedro Munitis que va voler tirar d'optimisme o de tranquil·litat, no sé com dir-ho, això sí, sense passar per alt la imatge que l'equip havia ofert, insistim, sobretot a la segona meitat. Tant és així que, com dèiem ahir, la primera va acabar semblant molt millor del que havia estat, gairebé per comparació, però és que la segona va ser un autèntic desastre.
Preocupado no estoy, soy una persona súper competitiva, no me gusta perder ni aun sabiendo que las circunstancias eran las que eran, pero como no me gusta perder, pues ahora mismo me voy fastidiado, ¿no? Pero si hacemos un análisis objetivo, creo que es para estar tranquilos, llevamos 6 días, hemos sido capaces de competir a un nivel alto, tanto en el primer partido como en este, durante gran parte de los encuentros, y sí que necesitamos esa continuidad e ir afinando sobre lo que hemos hecho.
És que al final, el que dèiem abans, la Copa s'ha preparat amb un entrenament de recuperació post-Andorra i amb un entrenament normal i corrent, amb el viatge. Clar, el pobre Munitis aquí, el que dèiem, és que temps per preparar un partit, és que d'aquesta manera no es pot preparar quan portes ni una setmana aquí, que és el que dèiem, la part bona d'aquesta estrena a la Copa podrien ser els 30.000 euros que ha deixat de guanyar el Centre d'Esport Sabadell, el possible rival de primera que ha deixat de rebre el Sabadell a la nova Creu Alta, però més enllà d'això, Munitis ahir reconeixia que per ell, egoístament, havia estat un problema aquesta Copa del Rei.
Sí, evidentment, era la pregunta del milió abans, no? De dir, això molesta, no molesta? Ja vam dir que gairebé tothom havia tirat de clàssic o tothom havia tirat de manual previst, que és a dir que no, que la Copa és una competició important, que s'ha de respectar, que s'ha d'intentar lluitar per totes, que a ningú no li agrada, com deia al principi, quedar eliminat d'una competició com aquesta, però que al final, ara mateix, és una pedra en el camí d'un Sabadell que ha d'estar centrat en altres històries. Dit això, i amb la realitat del que comentes, d'aquestes poques sessions de treball, del poc temps amb el qual s'ha hagut de preparar tot plegat, per buscar-li una part positiva també a tot plegat, el que dèiem, 2 partits en 5-6 dies aproximadament que Pedro Munitis porta al Centre d'Esport Sabadell, el que sí que li ha permès és veure tothom en acció, com deies, de Froy Leal i de David Estals, els 2 jugadors, en aquest cas, o 2 dels 3 jugadors d'habitualment de dinàmica de primer equip que tenen encara aquesta fitxa de filial, l'altre és Sergi Altimira, que sí que ha pogut ja disputar minuts, i saber amb certesa, o amb una mica més de certesa, quines són les eines amb les quals ha de treballar d'ara endavant i fins a final de temporada. Aquesta era, insistim, per Pedro Munitis, una de les lectures positives d'ahir.
No tener un partido entre semana para preparar bien el del fin de semana, que para nosotros es la auténtica prioridad, aunque un equipo como el Sabadell va a ir a ganar a cualquier campo que vaya siempre, ¿no? Pero nos ha servido para eso, para tener la oportunidad de en estos 6 días por lo menos, ver compitiendo a los 23 jugadores de la plantilla, o sea, que por ahí, bien.
A partir d'aquí, doncs, l'equip de treball de Munitis li toca fer l'anàlisi i insistim en l'argument, tampoc volem fer-nos molt pesats, però era dia ahir perquè alguns es reivindiquessin i no ho van fer.
O si més no, en línies generals no ho van fer. Jo ahir destacava per posar-li un nom a Iago Indias, per exemple, com dels més destacats del partit. I, curiosament, era l'únic jugador que repetia titularitat respecte a l'11 de dissabte contra l'Andorra. Home, doncs no, com diria aquell, no dic molt i dic gairebé tot, perquè al final hi havia altres elements que, com dius, tenien aquesta oportunitat de mostrar-li al míster que el primer 11 de Lliga, per dir-ho així, no havia estat del tot encertat, com a mínim des d'un punt de vista egoista. Però és cert que si li volien posar les coses difícils a Pedro Munitis perquè no pensés que el d'ahir era l'equip de Copa i que després hi ha un equip de Lliga, molt poc on agafar-se per part del tècnic càntabre. Però, evidentment, com diem, només són 5 sessions de treball. Avui, aquesta tarda, després ho explicarem quan l'equip arribi, tornen a entrenar, però és que el partit contra el Costa Brava, comptant la sessió d'avui, es tornarà a preparar amb 2 sessions senceres, la de demà dijous i la de divendres.
La divendres, que és la d'acció, estratègia...
Correcte, perquè el dissabte tornem a desplaçar-nos fins a Palamós, però bé, d'això en parlem de seguida.
Ahir vam acomiadar l'Adrián Arroyo als vols de les 11 de la nit, però ell es va quedar fent feina i també va poder parlar uns minuts amb la il lateral dret del Centre d'Esport Sabadell, Òscar Rubio. Aquest és el resultat.
Òscar Rubio, jugador del Sabadell, què tal, com estàs?
Pues malament, fotuts.
Eliminats de la Copa del Rei i dèiem durant la retransmissió que segurament l'eliminació és el de menys, no? El problema és la sensació d'anar arrossegant males sensacions de manera contínua.
Sí, 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 està clar. Porté moltes derrotes consecutives i el que tu dius, una mala sensació que tenim, no?
Avui, per exemple, hi havia una segona unitat, independentment de titulars i suplents, que no té cap sentit amb un canvi d'entrenador aquesta mateixa setmana, però era un dia per reivindicar-se. La primera meitat sí que ha estat prou reeixida, però al final la sensació des de fora, com a mínim, era una mica igual que contra l'Andorra, no? Que la segona l'equip cau.
Sí, sí, és veritat. Al final, jo el que penso que hem tingut ocasions per la primera part molt clares per marcar, però no marquem. I al final, pues, això del futbol està en els bons moments que tens tu, aprofitar-los, i els dolents pues, intentar minimitzar-los i que el rival no et faci mal. I ara mateix pues, no està passant, no? Els bons moments que tenim no sabem aprofitar, no marquem, i després quan tenim el moment que el rival ens apreta, pues, amb molt poc pues, ens marquen gols, no?
La Copa havia de servir per endollar-nos una altra vegada, no? Per recuperar sensacions, etc. I en canvi tornem de Sanlúcar amb un regust gairebé de fer més gran, una mica més gran la ferida.
Sí, sí, però bueno, és el que et dic, que podem estar lamentant-nos dient que tot és una merda, però al final no crec que sigui la solució, no? Hem de pensar que hem de millorar molt tots i donar alguna cosa més, perquè amb el que estem donant no ens està arribant. I fa autocrítica a cadascú personalment, no? Que jo crec que tots els integrants de l'equip sabem que no estem donant el nostre màxim nivell, que podem donar molt més, i bueno, i a partir d'aquí, d'aquesta autocrítica, pues, sortir als partits endolladíssims, fer els 90 minuts perfectes, perquè sabem que a la mínima que baixem el pistó, pues, el rival ens penalitza.
Pensem en el futur. Ara són classificació amb dues finals, encara que tot just encetem el mes de desembre, però 5 punts per sota de la permanència, Costa Brava i Betis Deportivo de manera consecutiva. Això té dues lectures, o una, que són finals que et permeten jugar contra rivals directes i poder treure el cap, l'altra és que l'equip arriba en un punt bastant tendre, no, ara mateix a aquests dos partits.
Sí, sí, és veritat, no? No arribem en el nostre millor moment, però al final el calendari és el que és i ho hem d'afrontar amb la màxima responsabilitat de saber el que ens estem jugant i preparar en aquests dies que tenim el partit a full i ser conscients que hem de sortir per els 3 punts i donar un cop sobre la taula i canviar aquesta dinàmica.
Les dues últimes, la primera, el cos tècnic encapçalat per Pedro Munitis porta tot just 6 dies al capdavant de l'equip, amb dos partits, amb un viatge de més de 1.000 quilòmetres, etcètera, etcètera. Segurament no és el millor context per empapar-se de la idea de joc del nou entrenador, no? Suposo que una mica corre cuita tot.
Sí, sí, està clar que hem tingut molt poc temps, no? per saber quina és la idea del míster, no? Però bueno, això és el que té el futbol, no? Cada 4-5 dies tens partit, no? I tens que afrontar-lo com vinguin, no? I al final, pues això, suposo que amb el temps anirem agafant els seus conceptes, però bueno, no, temps no tenim, no? Hem de començar a treure resultats.
I l'última, com a jugador, no només veterà en quant a anys, sinó en quant a anys a la casa, com estàs vivint aquesta situació aquí al Sabadell, com fins i tot a nivell personal, perquè clar, aquesta sí que no l'havíem vist venir, l'any passat sí que sabíem que veníem a patir, entre cometes, a la categoria, però aquest inici de temporada que portem, l'Òscar Rubio, com ho estàs gestionant a nivell intern?
Bueno, pues patint, no? Perquè al final és un club que li tinc molta estima, no? Porto molt temps aquí, no? He viscut moltes coses i és veritat que està dolent, no? Que estem en aquesta situació, perquè jo estava convençut de que estaríem allà dalt i ara mateix és tot el contrari, no? Però bueno, també sóc conscient i la responsabilitat de que això ho hem de treure endavant i conscienciat d'això, de que s'ha de fer un canvi de mentalitat, que no podem continuar així, que el millor moment per a revertir-ho és el pròxim partit, no? Donar un cop a la taula, canviar la dinàmica, guanyar un partit i a partir d'ahir pues, continuar remant, perquè serà un camí dur, però és el que toque i l'hem d'enfrontar.
Òscar, gràcies, sort i encerts.
Vale, gràcies.
l'entrevista de l'Adrián Arroyo amb l'Òscar Rubio. I ara sí, Sergi, el que hem de fer és ja girar full pensant en aquest futur més immediat, aquesta final contra el Costa Brava, rival ara mateix directe a la zona baixa. No voldríem que fos així, però està sent així. Els empordanesos, ho hem dit abans, són cuers. Com deia ahir el Sergi Parc, amb el partit encara pendent contra el Castellón, que recuperaran just després del duel contra el Centre d'Esport Sabadell, entre setmana. I també es pronunciava Pedro Munitis al voltant d'aquest futur més immediat del Sabadell.
Sí, en aquesta línia d'optimisme que va ahir desgranant el tècnic càntabre, que va destil·lar per moments, convençut sobretot d'això, que amb més temps, allò que diem, el que no ha tingut fins ara, que amb més temps, i no parlo únicament del partit contra el Costa Brava, sinó del que vindrà després contra el Betis, del posterior contra el Castellón, ara ja sabent que no hi haurà Copa de Palmig, que vindrà l'aturada nadalenca, bé, amb tot el panorama que ara se li ha quedat una mica més aclarit al conjunt arlequinat, confiat de la feina, que diu que ja ho està, i confiat també del punt de resposta dels jugadors, que diu que també ha trobat des de la seva arribada, com deies abans, ara fa tot just una setmana.
Creo un montón en los jugadores que tenemos, creo en el cuerpo técnico que estamos trabajando con ellos, no solo los que hemos venido, sino los que estaban, y creo en nuestro trabajo, o sea, que por ahí sí que estoy tranquilo. I tratar de fer anàlisis des de la objetivitat des que llevamos 6 dies, no?
Doncs el to, aquest to serè de Pedro Munitis no ha canviat en la setmana que du aquí a Sabadell, i també trobava trets positius aquesta eliminació de la Copa del Rei, perquè el Sabadell ja l'única competició que li queda oficial aquesta temporada és la Lliga, aquesta primera ref, i de fet ja dèiem ahir, Sergi, que entre el Linares Deportivo i l'Albacete, és a dir, entre el 8 de gener i el 21 de gener, el Sabadell tindrà també allà un cap de setmana, aquell cap de setmana lliure que està reservat des de fa ja unes temporades a la Copa del Rei.
Sí, ha quedat lliure l'espai entre la jornada 18 i 19, hi havia un cap de setmana de Copa, com diem, doncs ja no hi haurà Copa la setmana que ve, ja no hi haurà Copa, bé, d'aquí dues setmanes ho vull dir, ja no hi haurà Copa tampoc als vols del Dia de Reis, que era una tercera eliminatòria, i estàvem parlant d'una hipotètica quarta eliminatòria, però tampoc hi haurà torpa al Sabadell en aquell cap de setmana. Per tant, com dic, s'ha esponjat una mica més el calendari, se li ha alleugerit una miqueta més el calendari del Sabadell, i ara sí, mirant a mig curt termini, o curt mig termini, el tècnic arlequinat, Pedro Munitis, li veia aquesta lectura positiva de dir, tot el que no hem tingut fins ara, començarem a tenir-ho, sobretot un cop passi el partit contra el Costa Brava, amb la importància que té aquest primer partit. Sobretot, estem parlant de temps fins al final de temporada.
Así como antes veía lo positivo, que teníamos partido de Copa, pues para ver a todo el mundo, ahora veo, aún estando fastidiado en este momento, porque es todo muy reciente, lo positivo de tener la posibilidad, no este, que ya el sábado está ahí, de preparar el siguiente, bueno, pues con un poquito más de tiempo y de calma.
Per rematar-ho, Sergi, i perquè la Copa ja no ens interessa massa i, per tant, tampoc va haver-hi moltes sorpreses. De fet, a la jornada d'ahir, els partits de dimarts, no va ser eliminat cap dels grans ni cap segona divisió. Qui més va patir, de fet, va ser l'Almeria, que va resoldre la tanda de penals al seu duel contra l'Àguiles. El Mollerussa, per cert, 1-5 al final contra el Getafe, però no va haver-hi sorpreses, per tant, la Copa ja queda totalment oblidada. Per tant, anem a centrar-nos en la Lliga.
Sí, i començant ja, com diem, per aquest cap de setmana, insistim amb el que dèiem abans, l'equip torna aquesta mateixa tarda, de fet, agafarà el vol d'aquí a una estoneta via Sevilla fins a l'aeroport del Prat, autocar fins a l'estadi, sessió de recuperació, com diem, a la nova Creu Alta, i pensant ja en la cita davant el Costa Brava, aquesta 15a jornada, dissabte, 5 de la tarda, aquest partit contra la Unió Esportiva Costa Brava, antiguamente conocido, l'antica Llagostera. Costa Brava, Sabadell, nou municipal de Palamós, 5 de la tarda dissabte, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, i amb el Centre d'Esports venent aquest pack d'entrada més autocar, amb berenar inclòs, per tots aquells que encara els hi quedi ànim per anar a donar suport a l'equip de Pedro Munitis.
23 euros... Un punt de polèmica, també, aquests 15 euros que de les entrades del Costa Brava.
Sí, perquè 15 euros per una entrada, sí, en ella mateixa, em sembla... Déu-n'hi-do. Igual que a vegades hem aplaudit l'antiga directiva del Llagostera, que era molt més generosa amb aquestes coses, els nous propietaris no sé si ho són tant. Res a veure, per això, amb els 30 euros que diria que val el Racing Ferrol Deportivo, aquest derbi de rivalitat i de proximitat. 30 euros... estem parlant d'entrades més cares que per anar a veure partits de la Bundesliga Alemanya, eh? Sí, per posar un exemple.
Això no canvia amb la primera ref. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
I encara en clau arlequinada, el Sabadell femení va sumar aquest passat diumenge la seva segona victòria de la temporada a Preferent, imposant-se per 4-2 a Olímpia, al Cerdanyola, en una gran segona meitat del conjunt arlequinat. Saludem el seu entrenador, que ja ens escolta, el Marc Gabriel. Hola, Marc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Un tros de victòria, perquè sobretot us vau haver de sobreposar en dues ocasions, minut 6 i minut 14, els gols de l'equip verd i, com dèiem ara, també amb una gran segona meitat, no?
Sí, crec que el fet d'haver remuntat dona molta moral a aquesta victòria, però vam entrar molt bé des d'un inici i al final el que vam fer va ser seguir treballant en la mateixa dinàmica en tot el partit i al final el resultat ens va donar la raó.
A més, estem parlant d'un rival com és el Cerdanyola, que venia de guanyar el Terrassa, un Terrassa que està a la part alta del grup de Preferent. Per tant, un rival que podia venir a Olímpia amb aquesta dosi de moral.
Sí, el fet de que tinguessin una dinàmica molt positiva i haver complet contra un dels candidats a l'ascens, doncs... donava com a resultat que veníem molt, molt ben preparades, però crec que nosaltres portem una bona dinàmica de joc, no tant a resultats i al final això reflexa la classificació, però a nivell de joc venim fent molt bona feina i crec que estàvem preparades per haver competit i així ho vam fer.
Deies que ara a la classificació potser no es veia reflectit, portàveu dues golejades de fet en contra, tres partits seguits sense marcar. No sé si en certa manera també aquesta victòria pot suposar un punt d'inflexió.
Jo crec que sí, ara comencem la segona volta. El fet d'haver tingut aquest resultat pues, reaferma el bon treball que estan fent, la idea de joc que portem al cos tècnic, i sí, jo crec que aquesta dinàmica de resultats es pot trencar degut al bon joc i aquest resultat.
A la classificació, com dèiem, no canvia massa la pel·lícula, esteu penúltimes del grup amb 7 punts, però vaja, una competició que enguany és una mica estranya perquè només del primer al tercer van a la fase d'ascens i del quart a l'onzè es passa a la fase de permanència. No sé quin és l'objectiu de cara a aquesta segona volta, si millorar alguna posició per després potser tenir un grup una mica més favorable o com us preneu el que queda ara d'aquesta primera fase?
Sí que és veritat que és una mica estrany el fet de tindre aquesta fase final, però al final l'objectiu, siguent el Sabadell, és guanyar el màxim punts possibles i després ja quan arribi de cara a la fase final ja es faran matemàtiques i ja es buscarà tindre una situació més favorable. Però ara mateix hem de buscar competir el millor possible, guanyar els màxims punts possibles i seguir treballant en aquesta bona dinàmica.
Per cert, que parlant d'aquest inici de segona volta, ara de fet teniu un cap de setmana de descans amb el pont, però després us visita el líder, el Palau Tordera. Déu-n'hi-do, no? Quin test d'alçada també per començar la segona volta.
Sí, serà un bon repte. Això ens deixarà clar en quina dinàmica estem, en quina situació estem, perquè tot i que sigui el líder, buscarem treure els tres punts al nostre camp, que és Olímpia.
I l'última, Marc, sé que potser no t'afecta massa directament, però se n'ha parlat molt en les últimes hores d'aquesta pilota d'or de l'Alexia Putellas i del seu passat formatiu al centre d'esports. Sens dubte ha estat la notícia de la setmana, com diem, i una bona manera també de donar prestigi, no?, al futbol femení del centre d'esports.
Al final és un orgull que una jugadora tan immensa com és l'Alexia hagi sortit de futbol base femení de Sabadell. Relacionant amb l'últim partit, la victòria també té un doble valor, que és que al final 8 de les 17 convocades eren juvenils. Això ens fa veure que la base del futbol femení Sabadell s'està treballant molt bé i aquesta dinàmica d'aquestes jugadores que pugen del juvenil fa veure la bona imatge que té i el que s'està treballant des del futbol femení base del Sabadell.
Doncs una molt bona notícia, sens dubte, aquesta promoció de les joves jugadores del juvenil del centre d'esports. Ara, com deies, ens donaves aquesta dada, les 8 de les 17 convocades eren del juvenil. Marc Gabriel, que et volíem felicitar per aquesta victòria 4-2 a Olímpia contra el Cerdanyola. Sort en aquesta segona volta de la competició a Preferent. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
La nova Primera Ref es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 15a jornada de la Primera Ref. Aquest dissabte, a partir de 4:45 de la tarda i en directe des del municipal de Palamós, Unió Esportiva Costa Brava, Centre d'Esports Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Tornada de la publicitat aquí a l'Hotel Suís. Passen 5 minuts al punt de 2:45 del migdia. No deixem per això el futbol, perquè toca comentar ara l'actualitat de la segona catalana. Amb el Sabadell B, recordeu, líder, però que va caure al camp de la Pirinaica, que ara és el segon classificat i que ha trencat així amb una ratxa de 7 victòries consecutives del filial arlequinat que li havien permès arribar a ser líder d'aquest grup 4 de segona catalana. Avui s'estrena aquí en directe a l'Hotel Suís el nostre Joan Hernández. Joan, què tal, com estàs?
Bon dia, Pau.
Era un duel directe en aquesta lluita pel lideratge, una Pirinaica que es va imposar per 2-1, retallant així 3 punts a l'equip de Jordi López. Tot i això, el filial del Sabadell segueix amb un coixí de 4 punts que li permet estar força tranquil, no?
Doncs sí, els dos conjunts van començar l'enfrontament amb molt de respecte, el qual ens va deixar una primera part molt igualada, però sense gols. Després d'un gol just en sortir els vestidors, els arlequinats van igualar el marcador amb un gol de Jaume Pinyol. Això sí, l'alegria no va durar gaire, perquè la Pirinaica va tornar a avançar-se i l'electrònic ja no es mouria. Jordi López, tècnic del Sabadell B, destaca les condicions del camp i les condicions meteorològiques com a principals inconvenients.
Aquí ja sabia on anava, vam estar tota la setmana preparant el partit. És un camp de dimensions molt reduïdes i un rival que sap competir molt bé en el seu camp, amb jugadors de qualitat i que sabrien que ens seria molt difícil dur a terme el nostre estil de joc per les dimensions del camp. A més a més, es va ajuntar que feia moltíssim vent, amb el que això encara dificulta més el nostre estil.
D'aquesta manera, el filial del Sabadell desaprofita una oportunitat d'or de consolidar-se encara més a la primera posició i dona ales a una Pirinaica que ja se situa a 4 punts als arlequinats. El Sabadell B tindrà una setmana més de descans que els altres equips, però després l'Olimpia rebrà el Sallent el dia 18 de desembre.
A més, aquesta competició, Joan, que s'atura pel pont, el filial arlequinat després li toca descansar com pel fet de tractar-se d'un grup amb equips imparells, hi ha 15 en aquest grup 4, i la bona notícia de la jornada, l'única victòria, de fet, va ser la del Can Rull, que va guanyar per 2-1 al Berga, i continua amb aquesta bona dinàmica de les últimes jornades. Són 3 victòries i un empat en els últims 4 partits, que permet als de la zona oest, fins i tot, somiar amb la part alta de la classificació.
Doncs sí, per què no? El Can Rull no va fallar a casa i segueix en línia ascendent. En una primera part apassionant, on van arribar els gols ben aviat, els locals, a través de Marc Suárez, qui va anotar els 2 gols, van tornar a avançar-se en el marcador just abans del descans i a la segona meitat l'electrònic ja no es va moure. José García Nomoski, tècnic del Can Rull, creu que van ser superiors en termes generals.
fuimos superiores en fases de partido, no fuimos superiores realmente en aquellos 90 minutos, pero sí que quizá fuimos más superiores en un alto porcentaje de minutos de tramos de partido, bastante más que ellos, ¿no? Al fin y al cabo sí que se crearon muchas ocasiones, lleguemos mucho a línea a fondo, pases atrás, aquello que, bueno, que el resultado es 2-1, que para mí debería haber sido algo más, pero bueno, son 3 puntos y no podemos pedir gran cosa más.
Després d'un inici temporada molt irregular, sembla que el Can Rull ha donat amb la tecla i ara se situa setè a la classificació amb 14 punts, però només 3 són els que hi ha entre ells i la segona plaça. El Can Rull podrà fer un salt a la classificació contra el Castellar, el Joan Cortia i a Can Serrador el dia 11 de desembre a les 6 de la tarda.
Doncs partides perquè tots dos equips estan separats ara mateix per 3 punts. A la classificació, Derbi Vallèsà, després del pont, amb aquest Can Rull que està fent un bon paper després de l'ascens de tercera a segona catalana. I amb aquest, volíem dir, el grup 4 amb el Tibidabo, perquè va aconseguir un meritori empat a 3 al camp del Can Trias després de l'expulsió d'Ivan Parra, res, a l'Equador de la primera meitat, només havien jugat 22 minuts i d'una gran remuntada. D'aquesta manera, així, els de Torre Romeu esgarrapen un punt que els permet, Joan, establir-se en aquesta zona mitjana de la classificació.
Doncs sí, pot ser un punt molt important perquè el Tibidabo va arrencar el partit amb l'expulsió d'Ivan Parra al minut 22, com bé comentaves, la qual va minvar les opcions dels visitants ben aviat. Tot i això, no va ser un rival complicat. Els locals van obtenir un avantatge de 3-1 a favor, però en els últims 20 minuts, els de Torre Romeu, segons Toni Sallés, encarregat de dirigir l'equip, van servir-se d'orgull per igualar el marcador i aconseguir un punt que pot ser imprescindible.
Para mí sí que fue una palabra épica, por decirlo de alguna forma, o yo creo que el equipo demostró el orgullo que tiene. Son jugadores que vienen del barro y se nota en momentos difíciles como este. El partido se puso cuesta arriba, muy difícil, con uno menos en el minuto 20, y ya cuando te meten el tercero, pues la verdad que cuesta tirar, pero a base de coraje, de ganar duelos, de tirar, de confiar en el compañero, creo que el equipo dio un pasito hacia adelante. También es verdad que cuando marcas un gol, pues ayuda mucho más, y así fue, y al final yo creo que incluso nos merecimos hasta ganar, porque tenemos dos ocasiones clarísimas que si íbamos a tener un poquito más de fortuna, creo que el partido ese sido nuestro.
El Tibidabo podrà trencar amb la mala ratxa dels últims partits contra la Gironella a Torre Romeu el dia 12 de desembre a les 12 del migdia.
Doncs de moment bones notícies al grup 4 d'aquesta segona catalana amb el Sabadell B líder, el Can Rull que va guanyar està amb 14 punts, el Tibidabo, com diem, amb aquest empat que el deixa 8è a la classificació amb 11 punts, per tant, encara tenen aquest coixí, també els de Dani Leoncio, per viure amb una relativa tranquil·litat. Pel que fa al grup 5, l'últim representant de la ciutat, la Sabadellenca, va caure per 2-0 a Premià i era l'estrena a la banqueta de José Antonio Moreno després del comiat de Jesús Rueda Betis. Amb aquesta, però, ja són 6 derrotes en 9 jornades que deixen l'equip en una zona preocupant en penúltima posició. Ara, amb el canvi d'entrenador, insistim, els de la zona sud, Joan, esperen capgirar la situació. De moment, però, el relleu no ha donat els seus fruits.
Doncs sí, Pau, la Sabadellenca no està gaudint d'una bona temporada. Aquest cap de setmana va firmar una nova derrota, aquest cop contra el Premià, on els locals van plasmar la seva superioritat des del principi. Un gol en els primers minuts de partit i un altre a l'Equador de la primera meitat van sentenciar molt aviat un duel que enfonsa una mica més els sabadellencs. José Antonio Moreno, nou tècnic de la Sabadellenca, reconeix que no tenien clares les idees al ser el seu primer partit.
Era una primera toma de contacto con los chicos, con los chavales, un equipo nuevo, donde hemos tenido poco tiempo para trabajar y para conocernos. Y bueno, intentamos poner en juego el equipo que consideramos mejor para esa cita y nos costó entrar en el partido. Tuvimos unos primeros 15-20 minutos donde había algunos desajustes y bueno, no tuvimos claras las ideas que teníamos que desarrollar y ahí llegaron esos dos goles.
Després d'estancar-se amb 5 punts, segueixen penúltims i juguen perillosament amb el descens. Tot i això, tenen esperança, perquè la temporada és molt llarga i estan a només 4 punts de la salvació. Després d'aquesta setmana sense competició, la Sabadellenca tindrà l'oportunitat de reaccionar contra el Vilassar de Mar, a la Creu, el dia 12 de desembre a 2:15.
Doncs esperarem després del pont perquè reprengui la competició a segona catalana. Joan Hernández, gràcies.
Moltes gràcies, Pau.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
3 minuts i arribarem al punt de 3 quarts de 2 del migdia. Avui és 1 de desembre, avui estrenem l'últim mes de l'any i, com ve sent habitual, un any que es tanca aquí a la ciutat amb la celebració de la Cap d'Any Reis, que arriba a la seva desena edició, tornant als carrers amb el format tradicional de 5 quilòmetres a la Creu Alta i al centre, més la Cap d'Any Reis Kids infantil. Les inscripcions estan ja obertes al web capdanyreis.cat i en les últimes hores el Sergi Garcés ha pogut parlar uns minuts amb el director de la cursa, col·laborador també d'aquesta casa, l'Aleix Muñío.
Però mira, Aleix, que tenim en marxa una nova edició de la Cap d'Any Reis, ja et diria que ho tens tot a punt. Estem encara, això, a un mes vista, però la primera de totes, sensacions, impressions, que ens trobarem aquest any amb la Cap d'Any Reis?
Doncs ens trobarem, el més important és el que has dit, ens trobarem perquè després de 730 dies sense la cursa de Cap d'Any ja hi havia ganes, i el més important, jo crec que el factor clau és que ens trobarem i que tornarem a poder tenir la cursa 3 estrelles que tenim a Sabadell per acomiadar l'any, i una de les curses més punteres del dia 31, ja no només a Sabadell, sinó de tot el territori, el panorama atlètic.
Començo gairebé per aquest final, no? Per dir, tornarem a veure les cares. Hi ha ganes? M'imagino que sí, no? L'atleta, fins i tot el popular, aquella gent que estava acostumada a fer 5 quilòmetres aquí, 5 quilòmetres allà, també deu tenir ganes de tornar a veure's les cares amb cares conegudes, de tornar a posar les cames en funcionament i passar-s'ho bé al mateix temps.
Sí, el cert és que el que té la cursa del dia 31 és que és una cursa totalment transversal i que és un fet on ens tornem a trobar tots, i, ostres, està molt bé córrer en una cinta, està molt bé fer reptes virtuals, però com estem veient en les imatges de les curses que s'han pogut fer a partir de setembre, que estaven totes prorrogades en el calendari, on hi havia moltes ganes. De fet, és un fet que et trobes la gent pel carrer i diu, ostres, i aquest any sí que hi haurà la cursa de Cap d'Any? Aquest any sí que ens hi podrem trobar? Diu, ostres, hi ha ganes. La gent té ganes i sap el que es trobarà, però que se sàpiguen el que es trobarà no vol dir que no tinguem reptes i moltíssimes novetats per aquesta desena edició de la cursa de Cap d'Any de Sabadell.
Comencem per aquí. Es manté les curses infantils, que això ha funcionat i funciona molt bé, fins i tot gairebé com a prèvia de la festa grossa, anem a dir-ho així, i tenim cursa d'adults. La primera novetat, tornem a tenir el que va ser l'inici, aquells 5 quilòmetres, per posar una xifra rodona, i ens centrem precisament en aquesta distància, que és la que fa molt accessible a tothom, a la gran majoria.
Sí, evidentment, per molt que ara estiguem amb el tema sanitari com està, l'única restricció que tindrem a nivell de tema sanitari són els fluxes i les aglutinacions de gent fora del que seria la sortida, que la sortida tindrem tots els calaixos i tothom haurà d'anar amb la mascareta, a dia d'avui és el que ens tocarà, però sí, tornem al que és una cursa que pot fer-la tothom, la pot fer l'atleta que fa rècord del món i la pot fer la Pepeta i en Pepet, que tot just tenen unes bambes esportives i que van un dia al gimnàs o van un dia a caminar pel riu. 5 quilòmetres és una distància accessible per tothom, i és una cursa on qui vol córrer pot córrer, qui té ganes de disfressar-se pot disfressar-se, qui té ganes de fer festa fa festa, i és, jo crec, el fet que ha fet gran aquesta cursa, o les curses del dia 31, que són quelcom més que una cursa atlètica, és una festa esportiva del córrer tots plegats i tots junts, i més aquest any de trobar-nos. Farem les curses infantils a partir de les 4, amb les 3 sortides diferenciades per edats, i a les 5, un 5.000. A les 5, un 5.000, creiem que amb aquest retorn de la cursa als carrers de Sabadell, després de l'últim any de no poder-la fer, era millor agafar la fórmula de fer un 5.000, que serà més fàcil a nivell logístic i tot, d'aglutinar tota la quantitat de gent, i reprenem amb un circuit lleugerament modificat, creiem que serà més atractiu i més ràpid encara, però tornem als orígens i tornem a l'essència de la cursa exacta.
Per tant, tornar als orígens significa que tornem a fer Rambla avall i tornem a fer la pujada a la tornada, perquè ens entenguem o no?
Sí, farem l'eix central aquest, que a més és una cursa que es preveu massificada, és una cursa que ràpidament té entre 1.500 i 2.000 corredors, ja veurem com respon la gent aquest any, però són xifres que són les que es belluga la cursa, entre 1.500 i 2.500 corredors. Per fer això necessitem una cursa diàfana, una sortida clara, que permeti allargar tot el flux de corredors, se surt molt ràpid, i és una cursa que en 14 minuts la pot guanyar els primers, amb la qual cosa vol dir necessitem un espai que la gent es pugui estirar. Baixar per l'eix central de Sabadell fins a la Rambla, aquests dos primers quilòmetres es mantindran, com havíem fet en les primeres 8 edicions, i llavors agafarem el carrer del Sol, que l'estrenarem de pujada, carrer del Sol fins al carrer Sant Pere, que també l'estrenarem en aquest sentit fins a la plaça del Gas, plaça del Gas agafarem Advocat Cirera, tornarem a la plaça de l'Ajuntament, on ens trobarem el Banc de Sabadell amb el seu 140 aniversari, que estarà d'aniversari just aquest dia, i llavors ja agafarem carrer Gràcia, plaça del Mercat, és a dir, passem pel tram peatonal més bonic de la nostra ciutat i tornem fins a la plaça Creu Alta per fer els últims 500 metres que ens tornen a portar a la plaça Creu Alta.
Crec que no em deixo res, però queda l'altra part, que no sé si aquest any es manté el que ha estat la tònica pràcticament també des del principi, que és aquesta vessant solidària, esportiva, festiva, tot junt en una mateixa cita. Això es manté també? Teniu aquesta idea de destinar part del que es pugui recollir, ja sigui amb inscripcions o ja sigui amb la canalla? Abans era amb productes, per exemple, els últims anys havia estat amb productes de neteja, de neteja personal, d'higiene personal. Això també es manté, aquesta vessant solidària de la cursa?
Sí, de fet, l'entitat que capitalitza l'organització, que és WeRun, ja per si ha nascut a partir del treball col·lectiu que vam fer al voltant del Corro contra el Càncer, una de les curses solidàries emblemàtiques de la ciutat. I llavors, aquest any el que hem pensat és, després de 2 anys on les entitats... les entitats que viuen de fer ajut i que no tenen el recolzament social i que depenen d'aquest recolzament, de que tots ens gratem la butxaca per poder tirar endavant els seus projectes d'acció en benefici de la societat, doncs farem que 1 euro de cada inscripció de la cursa de 5 quilòmetres es destinarà íntegrament a l'Associació contra el Càncer, 1 euro de cada cursa infantil es destinarà íntegrament al Rebost Solidari, i llavors reforçarem, estem parlant amb el Rebost Solidari, reforçarem l'acció de la campanya d'higiene infantil amb l'aportació que necessitin per reforçar tot el tema dels sabons que havien fet físicament. Enguany, amb tot el tema de pandèmia i tot, fer recollida d'objectes i tot, creiem que pot ser més a nivell logístic, més problemàtic, i el que fem és directament quan la gent s'inscriu, ja nosaltres aportarem aquest euro de cadascuna de les curses a cadascuna de les entitats. Per tant, en aquest cas ja no és tant només l'aportació econòmica, sinó és també el fet de la difusió i de que la gent prengui consciència de que hi ha entitats que, més enllà de les empreses, també ho han passat malament perquè viuen de l'ajut de que entre tots les tirem endavant per poder fer la seva acció i el seu retorn social.
Moltes gràcies, Aleix, que vagi molt bé. Tenim tot un mes per endavant encara per acabar-ho d'arrodonir, això, de donar-li molta veu, de donar-li molt altaveu, perquè la gent torni a creure, això que deies, no? Al principi, gent que ja et trobes pel carrer que et diu sí o no aquest any? Doncs sí, aquest any sí, i aquest any hi tornem a veure'ns pels carrers de Sabadell. Que vagi tot molt bé el que queda de feina.
Moltes gràcies, i ja ho sabeu, capdenreis.cat, ja podeu inscriure's.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Molt atents, per cert, també a les pròximes hores, perquè hi haurà novetats al voltant de la Cap d'Any Race i de la seva vinculació enguany amb el Centre d'Esport Sabadell, i com diria aquell, fins aquí podem llegir. En les pròximes hores, insistim, hi haurà novetats. Canviant de tema, parlem de bàsquet ara, perquè com la majoria de competicions, la Copa Catalunya masculina també es pren un respir aquest cap de setmana i ho fa amb els dos equips sabadellencs tocats, ocupant la penúltima posició dels seus respectius grups. Especialment el bàsquet Pia, que encadena 5 derrotes consecutives i tot just ha estat capaç de guanyar un sol partit en tota la temporada. En la darrera jornada, els de Toni Mesa van caure per 70-69 en el derbi Vallèsà contra el Castellà d'una forma més molt dolorosa, com relata el tècnic Escolapi.
Va entrar una miqueta... i semblant al partit anterior, males decisions, precipitació i poc encert no ens van permetre acabar de tancar bé el quart com volíem, i tot i així arribem a l'últim minut amb opcions, fiquem una cistella i res, fem una bona defensa i el següent atac provoquem una situació de 2 tirs lliures a falta d'1 segon, no fiquem cap tir lliure i no ens podem endur el partit.
va ser el pobre Víctor de Haro qui amb aquest 70-69 va disposar dels dos tirs lliures per guanyar, però barra els dos. I per acabar-ho d'adobar, la Pia vencia de 14 punts al descans i va arribar a assolir un màxim avantatge de 19 punts. Així que ja us podeu imaginar el panorama del conjunt escolapi, que, com deia, més a prop de tancar la primera volta ben despenjat a la classificació i gairebé condemnat a haver de jugar la fase de permanència en el segon tram de la competició. I el panorama al Club Natació Sabadell, al grup 2, és gairebé calcat. Penúltim, però això sí, amb un total de dues victòries. No va ser el cas en el darrer compromís, en el qual els nedadors també van perdre per un marcador ajustat a Pallejà, 62-58, i el guió, a més, va ser molt similar al partit de la Pia. De fet, el club va signar uns primers 25 minuts de joc immaculats, guanyava per 30-47, però en l'últim quart d'hora de malson el parcial va ser de 32-11 en contra, i el pitjor és que en el quart període els de Jonathan Ramírez només van anotar una cistella de camp i un total de 6 punts. Com diu el tècnic, el col·lapse va ser total.
Sabíamos qué opciones tácticas y defensivas podían plantear en cuanto se ponían en problemas. Y realmente llegó el momento que ellos se pusieron una defensa zonal y nos bloqueamos. Es decir, toda la fluidez que había habido en ataque se paró. No supimos, pues bueno, asumir esas responsabilidades y seguir tirando del carro. Y bueno, una cosita ya nos llevó a la otra. Es decir, entonces, bueno, hasta que quedaban 3 minutos de partido, aún seguimos estando empatados y arriba. Pero bueno, ya entramos en bucle y ya no hubo manera.
Va tornar a quedar clar, en tot cas, que el Natació Sabadell està costant molt a domicili. En les dues últimes jornades, o en les últimes jornades, millor dit, els nedadors han pogut guanyar els dos partits més recents a les naus, però a la resta de pavellons encara no ha arribat cap alegria en el que duem de campionat. Aquesta Copa Catalunya, com dèiem, s'atura pel pont i es reprendrà d'aquí a 10 dies amb un Natació Sabadell Tarragona B i amb un Granollers Escola Pia.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar al punt de les dues. Obrim ara bloc de futbol sala perquè el futbol sala Sabadell femení ha baixat del núvol al qual s'havia instal·lat en les últimes jornades a la segona divisió. Després de 4 partits consecutius puntuant, amb 2 victòries i 2 empats, les de Xavi Muñoz van perdre per 6-3 a la pista del Penya Esplugues B, 5è classificat i un conjunt plenament reforçat perquè el primer equip no jugava aquell dia. Txell Llopart, la capitana, admet que no van tenir cap opció.
Nosaltres tenim clar que a Can Balsac, a casa nostra, ens volem fer fortes i potser amb el cas del Castelldefels així va ser, perquè nosaltres a casa ens trobem molt còmodes i fem molt bons partits i això. Però clar, quan vas a pistes amb rivals complicats i a sobre, com he dit, a fora, doncs clar, costa molt més. Escolta, l'adaptació nostra és més complicada.
Les Arlequinades són un dels pocs equips de la ciutat que juguen aquest pont perquè la competició no s'atura. El rival serà el César Augusta Saragossà, tercer classificat, i un dels dos equips que encara segueixen invictes després de 9 jornades. Per Llopart, el principal hàndicap serà el fet de no jugar a casa. Amb la disputa del top bàsquet, el futbol sala Sabadell femení s'haurà de traslladar momentàniament al Palau Municipal d'Esports de Sol i Pedrís.
Amb el Xavi ben comentat, que a veure si hi havia alguna possibilitat d'entrenar allà, i estem fent, per dir-ho així, una locura aquesta setmana. Vam jugar diumenge, dilluns i dimecres fem els dos entrenaments habituals de Can Balsac i ahir vam fer un entrenament d'una horeta a Sol i Pedrís per aquest motiu, per tocar pista, per tenir sensacions, per veure dimensions i per veure què ens podem trobar el dissabte que ve en aquella pista.
Doncs a 4:45 de dissabte arrencarà aquest duel entre el futbol sala Sabadell femení i el César Augusta. I a la tercera divisió masculina segueix la caiguda lliure del grup Zarraona, que ja és cué del seu grup. En l'últim partit, els arraonistes van estar molt a prop de culminar una remuntada espectacular, però van acabar caient a la pista d'Alcaldes per 9-7. Té tots els detalls l'altre estudiant en pràctiques d'aquesta casa, el Xavi Colomer.
Els homes de Manel Muñoz passen pel pitjor moment de la temporada. La cinquena derrota consecutiva va arribar a la pista d'Alcaldes, on tot i la mala primera part, van estar a punt d'aixecar un 8-3 desfavorable. Un penal en contra en l'últim minut ho va evitar. Muñoz explica aquest desenllaç.
Posàvem 3 a dalt, però anàvem reduint, però sí que a l'inici de la segona part sí que van arribar al 8-3 i bueno, a partir d'allà ja vam començar a jugar de 5. Fins al final del partit. També és cert que vam reduir distància ràpidament fins al 8-7.
Aquesta nova desfeta col·loca l'equip en l'última posició del grup 1 de tercera. Tot i això, estan a 2 punts un bon grapat d'equips. Ara toca un cap de setmana de descans, en la qual Muñoz espera que els seus jugadors facin net en l'aspecte mental.
És més a nivell mental, perquè estem fent unes primeres parts dolentes, Els gols del rivals el 90% són més per de mèrits nostres que per virtuts de l'equip contrari, i això és una cosa que ja aquesta setmana vam parlar, però que perquè dissabte a Caldes es va tornar a donar.
El grup Sarraona tornarà a la competició la setmana que ve, rebent el Jesús Maria al Pavelló del Nord.
I avui acabem a l'Hotel Suís amb tenis taula perquè el primer equip masculí del Natació Sabadell va caure per 5-1 en la seva visita a l'Hortitec Alzira. Un partit, això sí, que va tenir punts individuals ajustats, com el primer d'Ivan Ruiz o el segon de l'indonesi Arfan Seina. Tots dos resolts al 5-7. Dani González, palista del club i autor de l'únic punt nedador, considera que va ser un resultat enganyós.
Vam estar allà, vam lluitar, però a jugar fora no vam poder rascar punt en què... Els meus dos companys van estar dos partits, van perdre 3-2 i vam estar a punt de... O sigui, va ser una mica enganyós perquè vam perdre 5-1, però si haguéssim rescat els dos partits de l'indonès, de l'Arfan i de l'Ivan, doncs hagués sigut un 3-3.
El pròxim compromís, l'últim del 2021 i l'últim també de la primera volta, no serà ja fins al cap de setmana de l'11 de desembre en el derbi contra els Amics de Terrassa. Des de mitjans d'octubre, de fet, el calendari ha anat a batzegades i el club està jugant cada 15 dies. González creu que aquest no és un factor que pugui estar afectant.
Nosaltres, quan hi ha lliga, és un cap de setmana que hem de donar al màxim i no... A mi com gestió individual no és cap problema jugar una setmana sí i una setmana no.
Tant el Club Natació Sabadell com els Amics de Terrassa tanquen la classificació d'aquest subgrup 2A de Divisió d'Honor amb una victòria i tres derrotes. El partit, per cert, es jugarà a la ciutat agarenca, com diem, d'aquí a 15 dies. Marxem. Un minutet mal comptat per arribar al punt de les dues. Ens queda temps per enviar-vos una salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que ha fet possible aquest Hotel Suís d'avui, 1 de desembre del 2021. Un Hotel Suís que el podreu recuperar d'aquí a uns instants a les nostres xarxes socials. Ara us deixem amb el Notícies Migdia i la Núria García, que la tenim ja aquí preparada a l'estudi del carrer Doctor Puig número 18 de Sabadell. Que vagi bé, adeu!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.